Aquest dijous a la secció de consum us volem explicar novetats que afecten la reclamació de despeses hipotecàries contretes abans de l'any 2019. De fet, d'aquí uns dies, el 13 de març, hi haurà una xerrada informativa a l'Escorxador de Vilafranca i avui al Penedès en Xarxa reunim els seus impulsors, però deixem que sigui la Gavi Giral, la cap del Servei Municipal de Consum de l'Ajuntament de Vilafranca, qui ens ho expliqui. Gavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, mira, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Consumidores, que celebrarem el dia 15 de març, doncs hem pensat que aquest any podíem dedicar aquest dia a parlar d'aquest tema de les despeses hipotecàries, perquè doncs, recentment hi ha hagut una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obre la porta a poder seguir reclamant la restitució de l'import d'aquestes despeses. Aleshores, després de tot el llarg recorregut que hem fet per arribar fins aquí, hem pensat que valia la pena i ens hem posat d'acord amb el Servei de Consum del Consell Comarcal i amb l'associació Aquabae d'aquí de Vilafranca, doncs per poder organitzar aquesta xerrada i poder parlar una mica i donar a conèixer quins són els drets de les persones consumidores i abordar una miqueta aquest tema.
Doncs presentem la resta de convidats que ja anunciava la Gavi. Són d'una banda la Mònica Caballero, tècnica de consum del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanya el Jaume Miquel Ruiz, president de l'associació de consumidors Aquabae, com deia la Gavi, amb seu a Vilafranca. Benvingut.
Hola, bon dia. És un plaer estar aquí.
Tot arrenca, aquests canvis, aquestes novetats, arran d'una sentència europea de fa 4 dies, com aquell qui diu, de finals de gener.
Bé, no exactament. Tot arrenca de l'any 2015.
Clar, anem a l'origen. Sí, vinga. Sí.
Arrenca l'any 2015 amb una sentència del Tribunal Suprem espanyol en el que es reconeix que aquestes clàusules que apareixen en la majoria de les hipoteques que tenim a les persones consumidores, que tenim la majoria, conté una clàusula que es pot considerar abusiva i, per tant, nul·la, que és la clàusula, normalment és la clàusula cinquena, que és la que imposa a la persona consumidora el pagament de les despeses hipotecàries, de constitució de la hipoteca, de l'escriptura de constitució de la hipoteca, no de l'escriptura de compra-venda, val? Aleshores, normalment tots sabem que hem hagut de... Les persones que tenim hipoteca sabem que hem hagut de pagar, no?, les despeses de notaria, les despeses de gestoria, el registre de la propietat, les comissions d'apertura del préstec, etc. No?
De quants diners parlem? Quin tant per cent?
No, clar, depèn de l'import de la hipoteca. Això, clar, és un...
Sí, però no pot anar ben bé cap al 10%.
Un 10%, no?
Sí, sí. Podríem aproximar
se sol dir això, que comptis un 10%
més. Un 10% de l'import que estàs demanant d'hipoteca, que és una gran quantitat.
Clar. I tant.
Sí, sí. I aleshores, doncs, arran d'aquesta sentència, doncs, es va començar a discutir quin era el termini per poder reclamar. Aleshores, clar, les persones que van començar a presentar reclamacions a la seva entitat bancària doncs van començar a rebre respostes, no?, de que el termini doncs, havia prescrit, que ja no, perquè moltes vegades es compta, depenent, no?, es podia comptar des de... No se sabia ben bé si comptar des de que es havia fet el pagament o des de... O sigui, hi havia aquesta discussió de com...
Quina era la data, no?, el punt de partida.
Mateix. I aquí hi ha hagut doncs, tot un llarg recorregut, no?, de diferents demandes que s'han anat posant.
Judicial, parlem, sí, de tribunals.
Sí, sí, sí. I hi ha hagut diferents sentències i fins que vam arribar a l'any 2019, en el que sí que ja es va definir clarament quines eren les despeses que li corresponia pagar a l'entitat bancària i quines eren les que li corresponia pagar a la persona consumidora, perquè fins a l'any 2015 doncs, les pagava totalment el consumidor i després les entitats van seguir volent imputar, no?,
exigint
que es pagués això. I a partir del 2019 doncs, ja no, ja ha quedat ben clar que, diguem, que les despeses de constitució, o sigui, el que seria la notaria es paga a mitges, el registre de la propietat el paga l'entitat bancària, la gestoria també la paga l'entitat bancària, si és que exigeix que hi hagi un gestor que porti la documentació al registre de la propietat. La comissió d'apertura, depenent del cas, no? De si realment hi ha un estudi del tema i s'informa bé a la persona consumidora de que hi haurà aquesta comissió i l'accepta, doncs també es pot cobrar. I se li pot cobrar, però si no se li ha informat, no se li hauria d'haver cobrat, si no tenia aquesta informació prèvia. I quina més despesa?
La taxació, per exemple,
taxació,
també s'inclou.
Sí, la taxació també l'ha de pagar l'entitat bancària.
I què canvia aquesta sentència europea de finals de gener? Què ve a dir?
Una miqueta el que comentava la Gavi, que el gran dubte per part de les audiències de tot Espanya, perquè és un tema que afecta a tots els consumidors de tot l'àmbit, el gran dubte i moltes sentències contradictòries de les diferents audiències provincials era saber en quin moment comença el termini perquè la persona consumidora pugui reclamar la devolució. Ja no que es declari una abusiva, perquè això, diguéssim, és imprescriptible. El fet de declarar si una clàusula és abusiva o no sempre es pot fer, però la conseqüència econòmica, que és que em tornis els diners, això sí que per normativa té un termini. Aleshores, quan comença a comptar aquell termini és la gran disputa que hi havia en els tribunals i per part de la societat en general, no? Les consumidors, evidentment, pensaven una cosa, les entitats bancàries pensaven una altra, i la gràcia d'aquesta sentència, se li plantegen molts dubtes al Tribunal Superior, al Tribunal de Justícia Europeu, però la gràcia que volem enfocar avui és que concreta que tenim la porta oberta a poder reclamar la devolució d'aquests imports que hem pagat abusivament, des que el consumidor té coneixement. O sigui, el que ve a dir aquesta sentència és que el consumidor tingui coneixement que aquella clàusula és abusiva, podrà reclamar. Comença a comptar a partir d'aquell moment el còmput, que aquí a Catalunya són 10 anys, per poder reclamar la devolució d'aquestes despeses. Això, evidentment, ho interpretem des de les associacions de consumidors, des dels organismes públics de consum, a favor dels consumidors, que quan té coneixement el consumidor?
Quan clar, com s'estipula això?
Quan un jutge declari que la teva clàusula, la de la teva hipoteca, és abusiva. Per tant, si l'entitat financera, amb aquestes reclamacions prèvies, amb aquestes mediacions que fem des dels organismes de consum, segueix mantenint que això ha prescrit o que no pertoca, s'ha de plantejar judicialment. El jutge primer declararà que aquella clàusula de la teva hipoteca és abusiva i a partir d'aquí tindries els 10 anys. Lògicament, tot el mateix procediment es demana que es declari abusiva la teva clàusula, que és en aquell moment quan tu sabràs que la teva clàusula és abusiva, i a partir d'aquí, evidentment, hi ha la connotació immediata, perquè també es demana la devolució de les despeses. Això interpretem que dona la porta oberta perquè les persones puguin presentar ja les seves reclamacions i les seves demandes, i les entitats financeres, com temem que faran, no acorden amb mediació o no acorden amb reclamació prèvia aquesta devolució. Devolució de les despeses i dels interessos, d'ençà que ho hagin pagat. Vull dir, això és el motiu de reclamar.
Sí, sí, clar, això pot duplicar tranquil·lament, depenent dels anys que hagin passat, pot duplicar.
Pot duplicar la quantitat de despeses, exacte, amb els interessos legals del diner aplicat a aquella quantitat. Aleshores, el que recomanem a les persones, reclameu, si no ho heu fet fins ara, reclameu els serveis d'atenció al client de les companyies.
La consigna és reclamar?
Reclamar, de nou, encara si ho hagin fet, tornem a reprendre aquest tema, arrel d'aquesta sentència, reclameu les entitats financeres, si no, perquè majoritàriament segueixen, jo penso que ja haurien d'aprendre, ja haurien de començar a tornar, perquè és un tema que des del 2015, com deia la Gavi, s'està tractant. I els jutges estan a favor, vull dir que saben que acabaran, si la persona continua la seva reclamació i fa tot el seu camí, acabarà aconseguint aquesta devolució. La via reclamació prèvia a l'entitat, nosaltres des dels organismes de consum podem fer mediació amb les entitats també per intentar solucionar el tema, i si no, doncs recomanem via judicial, que aquí entra una miqueta el nostre company, que avui ho presenta una miqueta més, també la via judicial, que des de la seva associació ho porten endavant, i recomanem a la gent que si no ho aconseguim per aquests camins, doncs que tirin endavant per via judicial.
Hi ha hagut una allau de persones interessades a reclamar o no? Perquè intuïm que el camí és llarg i no és fàcil.
El camí, el problema que hem tingut les persones consumidores com a tal és que, com va dir un jutge del Mercantil de Barcelona, que el legislador legisla amb més intenció que cert en aquest cas. Però ens trobem que els jutjats, la gran majoria, estan a favor del consumidor. Això és innegable. Què passa? Ens hem trobat amb uns canvis jurisprudencials d'aquí, des de que va començar tot això el 2015, com deia la Gavi, fins a data d'avui, i que això seguirà canviant. Ara tenim l'avantatge de poder seguir reclamant, gràcies al TJUE, que ens ha donat una miqueta més d'aire per poder fer totes aquestes demandes. Nosaltres, com a associació de consumidors, doncs aquí a Vilafranca estem veient molta gent que vol reclamar, molta gent que es pensava dir no ho faig perquè és que és molt feixuc tot això, enfrontar-se al banc, però quan veu que pot anar a un servei de consum, ja sigui l'Asomix o una associació de consumidors, i ho pot anar reclamant sense preocupar-se de dir és que he d'estar a sobre de tot això i tal, el consumidor és més proclive a reclamar. Aquí a Vilafranca, des de que nosaltres vàrem informar amb l'Amic de Vilafranca, amb el Consell Comarcal, les nostres demandes col·lectives, hem tingut un bon allau de gent que ens ha vingut a preguntar i fins i tot a contractar per poder presentar-se a les nostres demandes col·lectives.
Ara has dit una paraula clau. Contractar. Sí. Té cost presentar una demanda col·lectiva o individual?
A veure, jo puc parlar per la meva entitat. Nosaltres el que fem quan una persona es presenta per presentar-se a la demanda col·lectiva, si cobrem els 400 euros que són els honoraris d'advocat i procurador que ens demanen, que es retorna al consumidor una vegada s'ha guanyat el cas amb costes i l'associació s'emporta el 15% del que es recuperi, de la quantitat que es recuperi. Això sí, sempre demanem que la persona es faci sòcia de l'entitat perquè, com a associació de consumidors, si volem representar i defensar els interessos d'una persona consumidora, aquesta s'ha de fer sòcia de l'entitat per llei.
Quin cost té fer-se soci?
60 a l'any, 60 euros a l'any. Quin avantatge té una associació de consumidors envers d'anar per un advocat privat? Que això sempre ho informo als consumidors. Que en l'hipotètic cas de que un procediment, sigui el que sigui, ja sigui aquest de despeses o sigui qualsevol tema de consum, que es porti al jutjat, en cas de perdre, el consumidor entén que se li ha de condemnar en costes en cas de perdre. L'associació de consumidors, com és la que demanda i té aquest dret a justícia gratuïta, el consumidor en cas de perdre no perd com a tal. No li condemnarien en costes. Condemnarien a l'associació i l'associació s'aprofita d'aquesta justícia gratuïta per evitar que el consumidor quedi malmès en cas d'una hipotètica sentència desestimatòria. Tot i així, nosaltres sempre fem el possible per guanyar.
Perquè malgrat totes aquestes sentències i aquesta darrera, no tens garantit al 100% que si agafes aquest camí acabis guanyant. Et pots trobar amb un jutge que t'ho denegui?
En cap procediment es pot dir que un cas estigui 100% guanyat. En cap cas. Jo, quan em ve qualsevol persona per qualsevol tema de consum, sempre l'aviso. Anar al jutjat és com jugar al pòquer. Pots guanyar, pots perdre, però no et puc dir 100% està guanyat. Et puc dir que farem tot el possible per defensar els teus drets. Això sí. I ens trobem que la gran majoria de la jurisprudència que tenim actualment és favorable al consumidor. O sigui, tenim un bon punt de partida. Clar, si estiguéssim parlant d'un altre tema de consum diferent a aquest, sí que diria, hem de veure-ho amb molta calma. Però sent un tema tan judicialitzat, amb tanta jurisprudència, la gran majoria de casos es guanyen.
Sí, de fet jo puc ser testimoni que jo vaig presentar el cas a través d'una associació de consumidors. En aquest cas no era Aquavae perquè no...
Perquè no ens coneixíem,
no, no,
Gavi.
No estava a Vilafranca, encara.
Encara no.
I l'any 2021. I bé, a mi el mes d'octubre de l'any passat ja vaig tenir la sentència. Això sí, vaig trigar 2 anys i mig a tenir-la, però tinc una sentència estimatòria pel tema de les despeses hipotecàries. I bé, el que passa que encara no he cobrat.
Però... Vaja... Es fa llarg i feixuc.
Sí, que van condemnar a l'entitat a retornar les despeses més l'interès legal.
Acabarà cobrant...
Sí, acabarà cobrant, tot i executar la sentència. L'únic que he de dir una cosa amb aquest tema. Molts advocats i advocades d'arran del país sempre portaven aquest tipus de casos als coneguts com a jutjats especialitzats. O sigui, aquí a Barcelona teníem el 50 bis i seguim tenint...
Sí, era el meu.
Segons el Consell General del Poder Judicial, els hi deien jutjats exclusius i excloients. Ara ja no són ni excloients ni exclusius.
Bueno, sí. Això què volia dir?
Això volia dir que quan un cas es portava de consum a qualsevol jutjat, per nassos hauria d'anar a aquest jutjat. Però, clar, com a associació de consumidors sempre hem defensat que això va en contra del que diu Europa. Europa diu que les demandes de consumidors s'han de presentar al domicili del consumidor. Excepte si es presenta per una demanda col·lectiva que abans es presentava al jutjat mercantil i ara a qualsevol primera instància. Nosaltres es presentem aquí entre Vilafranca i Vilanova, depenent d'on sigui la persona, pitos i flautes. Però, clar, la majoria d'advocats i advocades portaven aquest tipus de casos en jutjats que estaven supercol·lapsats. Clar, per això la Gavi, per exemple, ha tardat tant de temps en tindre una sentència estimatòria, perquè aquests jutjats porten igual aproximadament unes 4.000-5.000 causes segur. Clar, això fa que un jutjat que només té els seus funcionaris, els seus jutges, el seu secretari judicial, bueno, el lletrat de l'administració de justícia, vagi amb el ritme que va. Clar, nosaltres portant-ho, per exemple, a jutjats com Vilanova o Vilafranca, igual tenim una sentència aproximadament 8-9 mesos vista des que es presenta la demanda. Ara amb les demandes col·lectives estem provant, però veiem que estan anant amb la mateixa celeritat.
Però en aquest tema penso que ja en general, en temes de consum, una miqueta les entitats i les empreses juguen amb això, una mica com la justícia és lenta, ho sabem tots, reclamar sembla feixuc, tot i que realment és fàcil, només fas una reunió, portar la teva documentació, a partir d'aquí el procés t'ho portaria a l'Associació de Consumidors. És una mica el reclam de que les persones en temes de consum no només ens queixem, que sempre ho diem, sinó fem els passos que toca. Sí que és llarg, sí que és costós, sí que potser, mira, la Gavi, tenim un exemple aquí, no? Que encara ara no ha cobrat els seus diners que li pertoquen. També perquè les entitats van allargant sempre que poden, al màxim, l'últim instant. Però tot i així, per justícia, per social, no? Per una justícia social, perquè no està bé aquestes coses. Igual que ells ens estan, les entitats financeres o aquestes macroempreses grans, estan abusant moltes vegades dels consumidors i ens veiem allà, és no perdre el camí. I si s'ha de ser 5 anys, són 5 anys. I si són 3, 3. Però no perdre aquest objectiu, no perdre aquestes ganes de canviar les coses i reivindiquem aquesta reclamació i fer els passos que calgui.
Jaume, Miquel, deies que ACU Avai esteu trigant uns 8-9 mesos anant al mercantil
sí.
de Vilafranca o de Vilanova.
Les primeres instàncies, sí.
I això amb tenir sentència.
Sí.
I en cobrar el consumidor, quan més es triga?
A veure, normalment, quan tenim ja una sentència que és estimatòria i ja és ferma, és qüestió de presentar el que es diu una demanda d'execució de sentència. I depenent del jutjat, jo he vist que en 2-3 mesos aproximadament, una vegada que la sentència és ferma, s'ha començat a cobrar. És més, l'avantatge que té el consumidor que quan es presenta una execució de títols d'aquest tipus, el banc té diners. O sigui, se li pot embargar la quantia total. Que això
sí, han tingut uns beneficis aquest 2023.
Sí, no. Això donaria per un debat increïble. Però, clar, això li va passar, ens va passar amb un cas contra CTLM, que, clar, vam demanar l'execució de sentència. I quan es demana l'execució de sentència, sempre es demana veure quins són els béns que es poden embargar. I, clar, quan et trobes que, per exemple, Banc CTLM té una compta amb 9 milions d'euros aproximadament, doncs dius, es pot embargar tot totalment, tranquil·lament, sense que hi hagi cap problema. Per això, una vegada que ja es té una sentència ferma, o com fem nosaltres, que si el banc presenta un recurs d'apel·lació sobre una part de la sentència, doncs presentem el que es diu una execució provisional i reclamem aquesta banda que no ha sigut apel·lada pel banc. I ja es pot començar a cobrar, tot i que el procediment segueixi a l'audiència provincial.
Sí, realment sembla mentida, no?, que hagi de costar tant. No?
És farragós, i a més, clar, avances més de 400 euros d'entrada. Sí, jo penso que això és un hàndicap, també.
Sí. Però, clar, són les despeses realment que hi ha, i s'ho plantegen com a associació de consumidors, recuperes aquests diners, és el que estàvem parlant. Que, tant de bo la justícia fos immediata, tant de bo tinguéssim entitats i estigués tot el panorama, no?, muntat perquè les persones, saps, quan tens un frau, quan tens algun abús, evidentment que això sigui el mínim. No? Per això, en altres àmbits, com són arbitratge de consum, que ara no entrarem en aquest tema, hi ha procediments molt més àgils, però, clar, tenim sempre les grans empreses, perquè amb empreses petites, normalment les reclamacions són molt més àgils, en realitat, i moltes vegades arribes a acords previs. Aquestes grans estructures, com la banca, t'estàs enfrontant amb la banca, clar, t'estaran fins l'últim instant, et portaran a l'últim moment, forma part del seu joc. O sigui, si has d'avançar uns diners per cobrir les despeses, lògicament, hi ha una feina darrere, hi ha una feina d'advocat, hi ha una feina de procurador, hi ha unes despeses que et marquen així, però ho recuperes, ja ho estan plantejant ells, que després amb la condemna en costes, que hi haurà condemna en costes, l'entitat ho recuperarà en aquests diners, i ells recuperarien els diners i tornarien al seu associat, no?, aquesta quota. O sigui, és animar la gent a que no es quedin amb la part negativa de dir, ostres, trigaré temps, m'he de gastar 400 euros, vés a saber. O sigui, no pensem això, pensem en la quantitat que acabarem recuperant, i insisteixo en els interessos, perquè bueno, és el benefici que et portes, diguéssim, de respecte al que tu vas tenir de despesa, i és la pèrdua de l'entitat. Que les entitats, si fossin una mica intel·ligents, com a mínim intentarien pactar, et torna una part, els interessos els deixem, intentarien negociar ara.
I ni això.
Potser s'estalviarien els interessos, podria haver-hi gent que potser
acceptaria el tracte,
no?
I ni amb
això
estan oberts.
Que no vulguin entrar a mediar i que vulguin que hagis de fer tot aquest recorregut, no?, tot aquest periple per poder recuperar el que és teu, perquè al final hi ha hagut una sentència que diu que això és abusiu, no?
I és abusiu, ho sabien.
I que, a més a més, el Tribunal Superior, el Tribunal de Justícia Europeu, també reconeix que hi ha aquesta situació d'inferioritat de la persona consumidora, no?, respecte de l'entitat bancària, perquè és evident que no tens, quan tu vas a contractar aquests productes, no tens ni la informació ni la capacitat de negociació que poden tenir ells, no?, com a entitat bancària. Ells et fan signar una clàusula preestablerta que tu no has negociat i que t'has d'adherir, sí o sí, i que si vols els diners l'has d'acceptar. i si no, no te'ls donen. Aleshores, clar, haver d'arribar a aquest punt, no? D'haver de fer, de que tot i haver aquestes sentències, hagis de fer tot aquest procediment per poder cobrar...
La veritat és que dona vergonya, és, dona molta vergonya.
Sí, realment és espanós.
Uh-huh. Aquesta sentència, he llegit que té molta transcendència, no sé si anirà més enllà d'aquestes despeses hipotecàries que avui abordem, la sentència europea?
A veure, el tema és que aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no es centra en la tipologia d'aquesta clàusula, sinó que es centra en qualsevol clàusula abusiva. Clar, si tu tens un contracte, sigui del tipus que sigui, sigui una hipoteca, sigui un contracte amb un professional, el que sigui, i té una clàusula abusiva per la qual se li han de retornar uns diners a la persona consumidora, és aplicable, 100%. Perquè la llei no distingeix, en aquest cas, entre consumidors, si hi ha una llei de consumidors per hipoteques o si hi ha una llei de consumidors per contractes, és tot genèric. Per tal, quan es tracta un tema d'un contracte, aquesta sentència és vinculant 100%.
Heu estat molt clars i molt entenedors i molt contundents. Toca reclamar. Avui hem fet un tastet del que serà aquesta xerrada informativa. Recordeu-nos dia, hora i com s'hi pot accedir.
Sí, serà el dimecres dia 13 de març, a les 6:45, a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca. I allà ens trobareu. Estarem els tres una altra vegada. I allà mirarem d'exposar també el tema i aclarir els dubtes, sobretot, que puguin
plantejar les persones. Dels assistents, sí, perquè estem parlant en genèric, però després cada cau és un món, no? Moltes persones ens adreçen aquests dies per preguntar, doncs donarem l'oportunitat de posar-ho en comú en aquella xerrada i convidem a tothom a presentar-s'hi.
I a banda d'aquesta xerrada informativa del proper 13 de març, Jaume Miquel, on està la seu d'AcuaBae a Vilafranca, si algú es vol adreçar a vosaltres i sumar-se a aquesta demanda col·lectiva?
Si hi ha persones que estiguin interessades, nosaltres estem al carrer Progrés 16, a l'entresol. La gent pot veure que hi ha una pancarta gegant que diu AcuaBae Catalunya, però també ens pot trobar a les xarxes socials, a la nostra pàgina web www.acu-abae.cat, i trucar-nos al 93-000-8808.
Doncs moltes gràcies a tots tres, Gavi Giral, Mònica Caballero i Jaume Miquel Ruiz.
Gràcies a tu.
Segur que ho petareu aquest proper 13 de març i que des d'aquests micros haureu animat a molts consumidors a demandar. Gràcies, que vagi bé.
Bon dia.
Gràcies, bon dia.